la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Minut i mig que passa de les 9 del matí. Abans de continuar amb el magazín, deixeu-me que us informi de dues notícies d'última hora. La primera, si us dèiem que l'R4 estava tallada entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès, doncs bé, restablerta aquesta circulació de l'R4 entre aquestes estacions. Recordem que hi havia manca d'atenció a la catenària i havia obligat a tallar aquest pas dels trens. Doncs bé, els trens ja hi passen. I segona notícia, i notícia d'última hora que em passa la cap de política d'aquesta casa, Judit Caselles, i és que us ho pot avançar Ràdio Estel. La Comissió Ètica d'Esquerra Republicana, que avaluarà el cas sobre els cartells dels Maragall i la trama B del partit, està formada per la seva secretària general, Marta Rovira, la portaveu del partit, Raquel Sans, el vicesecretari de Comunicació, Oriol Duran, i 6 membres més vinculats al partit. Aquests serien els noms que formarien, doncs, aquesta Comissió Ètica d'Esquerra Republicana i que ha d'avaluar el que ha passat, en aquest cas, dels cartells Maragall i la trama B del partit d'Esquerra Republicana. Recordem, estarà formada aquesta comissió ètica per la secretària general, Marta Rovira, la portaveu del partit, Raquel Sans, el vicesecretari de Comunicació, Oriol Duran, i 6 membres més vinculats al partit. Ara sí, 2 minuts, gairebé 3, que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però arrenquem amb el magazín de la caravana. Un dilluns en el que arriben a les 10 del matí obrirem micròfons per escoltar Lluís Foix, Manolo Milian Mestre, Xavier Torrents i Emilio Román a la nostra tertúlia d'actualitat política, tot fent el primer cafè, i a les 11 tindrem un nou capítol de Criatures Fantàstiques acompanyats per la psicòloga infantil Sara Tarrés. Avui parlarem sobre els nens i l'estiu. Més enllà, 11:45 serà moment per parlar de salut natural per a tothom amb el doctor Juan Márquez. I al punt del migdia serà el torn d'un nou capítol de No és el que sembla, amb els conflictòlegs i mediadors Xavier Pastor i Marta Méndez, que avui vindran acompanyats per la mediadora Mònica Vescomte per parlar de la mediació en l'oci i l'esport en un espai molt concorregut com són les piscines. Després, a l'entrevista cultural, ens visitaran la banda barcelonina d'indie pop Montesco per presentar-nos el seu darrer àlbum debut, Sol de Medianoche, tot un viatge de 10 cançons que tracta les interaccions i les relacions postmodernes que ocorren a les grans ciutats. A més, a la part final de l'entrevista ens regalaran fins i tot un petit acústic. I amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa per parlar dels diversos festivals d'estiu i propostes culturals que hi ha en el territori català. Més voltarem amb l'Olma Giró i la seva girocleta i tancarem el programa amb el Bona Vesprada. Tot això avui, dilluns 8 de juliol, a La Caravana, el magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, tots preparats per arrencar amb les seccions habituals.
La Caravana.
Y Giró, fem un tomb per la vida d'aquí avui.
Avui, Joan, per la vida de tres artistes que formen part de Montesco, una banda barcelonina de pop alternatiu, i les tres persones que d'aquí poca estona pugen a la caravana són l'Helena Moreno, la Laura Núñez i en Jorge Gándara. Venen aquí a presentar-nos el seu primer disc, que van treure al febrer, i abans de presentar-los, escoltem com sonen alguns dels temes d'aquest disc, que es diu Sol de Medianoche.
Yo que llevo cuatro días escribiéndote en tres hijos de palabras que no entiendo bien, que entre lo malo y bueno siempre acabo en lo peor. Yo ya no tengo arreglo. Corre los minutos, pasa el tiempo y en un momento me encontré de vuelta en el final.
Serán tan bien.
La veritat és que és com... O sigui, evidentment és cançó pop, d'estil pop, i que el pop ja ho té, no? Que tenen aquests... Enganxen molt. És una cançó que dius, t'aprens la lletra, t'enganxes.
Sí. A mi aquest indie pop, que em recorda una mica el disco dels 80, 90, m'enamora molt.
La veritat és que sona molt bé.
A mi al principi em recordava una mica la introducció de Stranger Things, la banda sonora de Stranger Things. No us veu cap bé. Doncs em recordava molt això, la veritat.
Però refiem del teu gust musical.
Stranger Things té molta banda sonora dels anys 80.
Clar, per això. Sí.
No, el que està clar que podríem dir, no?, que l'escena musical catalana viu, musical en general, un moment molt viu. I també tot això s'explica gràcies a aquests grups i artistes de música emergents que ho comencen a donar tot per fer-se un lloc en la indústria musical. I un exemple, un cas, doncs és el de Montesco, la banda que ens visita avui a la caravana, que estrenen, recordem, el seu primer disc, Sol de Medianoche, on volen considerar, diuen, el seu estil i definir les bases del seu so, que es troba suspès dins l'univers del pop alternatiu i que també oscil·la entre l'electrònica i la psicodèlia. És una barreja d'uns quants conceptes que dona un resultat molt bonic com el que estem escoltant.
N'heu vist mai el Sol de Mitjanit o no?
Jo no.
No?
Però
no.
Existeix això?
Això, evidentment.
Ah, sí? Jo pensava que era com un concepte.
No. Noruega.
A Noruega ara estan en un període on no es fa mai fosc. Tenen sol 24 hores al dia.
Sí, és
sol de mitjanit.
Però el sol de mitjanit és quan no
es
fa mai
fosc. És aquest.
Això deu ser raríssim,
Jo ara m'estic enganxant una mica els vídeos de persones, sobretot espanyols o catalans, que estan vivint durant un temps a Noruega, i expliquen els canvis físics i mentals que pateixen per culpa de no tenir foscor. I, per exemple, mostren com surten de festa i llavors totes les discoteques de Noruega estan com hermèticament tancada, sense cap escletxa de llum, perquè tu tinguis la sensació que estàs de festa, nit, tot fosc, i surts, i és de dia, però no perquè sigui de dia, sinó perquè no s'ha fet mai de nit, saps? Uh-huh. Llavors estan per les 3 de la matinada caminant pel carrer, tot tancat, tots els locals tancats, però és clar, és super estrany, la veritat.
Em recordava el carretero, tota la roda del món, que hi ha efectes meteorològics que afecten molt la salut mental, per exemple, la tramuntana.
Sí, estem tots una mica tocats per la tramuntana. Què dir-te? No t'enganyaré. No, poca broma. Ara tornareu a riure, però quan porto la meva gata a Figueres, es trastoca per la tramuntana, es posa supernerviosa perquè ho noten molt més, ho perceben molt més.
Tu saps,
home,
que jo estigueixo a llançar també i llançar...
Sí,
saps?
Sí, cucu!
Xala una mica.
Cucu!
Sí.
Però t'he de dir que...
Què és això? Si... Què cucu?
Cucu!
La tramuntana.
La tramuntana, molt tocat per la tramuntana, embogeix una mica.
Estar cucú és estar una mica embogit.
Ah. No? Has estat mai a l'Empordà, tu,
no.
Rafa, a l'Empordà?
No.
Ell és més de la Cerdanya.
Sí, però... ja.
Així estic de cabal i d'equilibri.
No, mira, un dia vens i no fa falta que t'ensenyi res. Tu surts al carrer mitja hora, un dia de novembre de molta tramuntana,
i ho entendràs tot. Un embut al cap.
Heu de veure Rafa Sanahuja el primer dia de vacances quan puja a la Cerdanya amb tratjo corbat, en fi, les coses.
Una cosa, amb el maletí, com si fos un caixer d'alguna entitat.
Estàs molt equivocat. Els pijos no van amb tratge.
No, van amb polo a la cost.
Exacte.
I bambes.
I pantalons curts.
I bambes.
Bambes blanques.
Sí, i es porta molt portar bambes.
Amb calcetins de mitja...
Perquè tenen la filosofia de la comoditat davant de tot.
Les Victòria.
Però els de la Cerdanya ho dissimulen. No van vestits així. Ells dissimulen que tenen peles.
No, què dius, quechua? Van d'alguna marca de muntanya molt, molt cara.
Hi ha molt quechua.
Que comença per P i acaba Patagònia. La de Patagònia és la marca preferida de la gent pija.
Sí. I un que és caríssim, allò, eh?
Clar.
Vaig entrar en una tenda perquè em vaig equivocar un dia. És broma, eh?
És molt cara. I molt guai.
Una samarreta.
Però hi posava el preu? Perquè normalment aquestes tendes no posen el preu. Que la gent és igual. El que...
Sí, no, 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 és cara.
Vull aquesta samarreta.
Cara. Els pijos, la gent que va vestida a Patagònia, olor diners. Oloreu? I de cop i volta sereu més rics. En definitiva, que estem parlant de Montesco, de la banda...
Com la gent de judicis, no ho noto tot això. Ja, jo vaig a la meva i no...
Jo si vos t'avís un dia que anem per carrer Patagònia.
Amb el polo ja hi va, eh? Ja va avisant...
Sí, però no és pijo el polo. És de Springfield, dels baratos. 20 euros.
20 euros. El que sí que és cert, l'altre dia que anava de compres amb un noi, és molt més cara la roba d'home que de dona.
Sí. Què dius?
Però extremadament més cara. No n'era conscient. Et parlo del doble.
Perquè comprem... Jo crec que comprem menys, en general.
Això és un estereotip que flipes, eh?
No, o sigui, home, és veritat, comprem menys.
Jo crec que comprem
no
menys.
Tots. No tots. Jo tinc amics que compren molt.
Per estadístic.
Jo compro molt.
Veus? És que tens tota la pinta.
Ah, sí?
Home, anda que no.
Doncs...
És la víctima perfecta del capitalisme, en Joan.
Cada dia i no ho diria. Que compres molt.
Oh, uau!
Què vol dir això?
Us estàs tirant alguna indirecta?
No, explica't.
No, m'explico. O sigui, no és que tinguis dos mudes, no és aquest el cas, vas canviant prou, però no és que diguis cada dia... Jo conec una persona... No
tu saps que tinc tres pantalons?
Tres. A veure, jo tinc quatre ara mateix. I un traje, val? O sigui,
tinc tres i uns de pinça. O sigui, que fes-te una idea de què són els tres.
De pinces. Els altres tres eren texans.
Sí, bàsicament.
És el mateix model de texà de la mateixa marca.
Jo tinc xinos, que també són el mateix model.
Que avorrit. O sigui, a mi em fa feliç aixecar-me cada dia i pensar avui quina persona vull ser. I llavors em vesteixo en funció de la persona que crec que vull ser avui, saps? La persona
doncs ja dius, és que ets una persona molt estranya, ja t'ho dic.
Quina persona
millor.
Ets?
Avui,
avui una persona feliç...
Però a més, avui, perdona, Olma Giró, puc
avui
revelar...
Avui ve de Festival Vida.
Però
avui.
Puc revelar una interioritat?
Sí. Una mica.
Sí.
És que portes xancles amb calcetins? Què portes avui?
Perquè són mitjons, veritat.
A veure, que no vull semblar jo una turista, però la qüestió és que les xancles... O sigui, avui...
És que avui t'he mirat els peus. I com, estic mandros, no t'he dit res fora de micro.
No, ara jo t'ho explico. Jo vaig amb uns pantalons...
Ve d'Alemanya.
No, no, no. Vaig amb uns pantalons de color taronja i roses fluorescents, a floretes.
Horrorosos.
Molt de... No, són preciosos.
De conjunt amb les ungles.
Amb les ungles i les sabates. Ja. Llavors,
tot molt ben pensat.
Al meu enemic els hi posaria aquest pantaló.
No, vols que ja està tot molt ben pensat. Aquests pantalons estan super de moda, que ho sàpigues. És l'última moda, tu no en tens ni idea.
I a mi què?
Però cedeixo.
Saps aquells sofàs de pisos turístics?
No, dels anys 70. Sofà dels anys 70.
A veure, Rafa, de debò, estan molt de moda.
Tot el que vulguis.
No, que estan molt de moda, són molt, molt guais. Llavors, està tot pensat perquè vaig amb les ungles de conjunt del mateix color que els pantalons i les sabates. Mira, veus? Tot combina. Roses i taronges, així forts, estiu, tot combinat. Què passa? Que jo volia anar així, però sé que aquí la redacció és un refugi climàtic i dic, no em vull constipar, posa't mitjons i quan surts te'ls treus i la gent al carrer dirà, mira quina tia més estilosa i com que aquí la ràdio m'heu vist de totes les maneres, no passa res per mitjons. Està tot pensat, tot calculadíssim, al mil·límetre.
Ja, però els nois comprem igual de roba que tu, en general.
Ai, què vols dir?
Que no, que és més cara la roba d'home perquè comprem menys i hem de fer més negoci.
En definitiva.
Estem fent llarg, això, els Montesco, eh?
No passa res.
Ho trobo?
No passa res. Montesco.
Montesco, que pugen avui a la caravana, amb una banda formada per Elena Moreno, a la veu i la guitarra, no et deixaré parlar, Patricia Huguet, als teclats, Laura Núñez, al baix, i Jorge Gándar, a la bateria.
A
I sabeu també el nom de Montesco? Alguna idea? No hi hagi el guió?
Montesco.
Ni idea.
No ho sé.
La Judit ho sap, però fa veure que no m'encanta com en dona joc.
Quin llastre.
Jo no ho diré.
No, la Judit sempre rema a favor, ho sap, però diu, així ho explica.
Sí,
ve del cognom de la família de Romeo, que tant va arribar a odiar la família de Julieta. Estem parlant de Romeo i Julieta. Els Montesco. Els Montesco era la família que odiava la família de la Julieta. Llavors es veu que es van inspirar en aquesta història, en aquest relat, i van dir, sabeu què? Ens posarem Montesco. Els escriuen ells mateixos com a shakespearians, propenses a escriure sobre l'amor i altres fatalitats. Van debutar el 2022 amb un primer EP, un disc curt que es deia Gardenia, sumant més de 125.000 escoltes i entrant a llistes a Spotify com Todo Indie, lo mejor de 2022.
Fixa't.
Que no tothom hi arriba a entrar en aquestes llistes. Llavors, molt contents de tenir-los avui aquí.
Tu sabies que és Montesco per la teva cultura intrínseca?
Sí, tant, per la meva cultura. No perquè he fet el guió. No perquè m'he dedicat a...
No perquè t'has documentat, no?
Vale. Exacte. Vale.
No decepciones, Vallès.
Mira, Montesco, com sona. Que parlen. 16 minuts que passen de les 9 del matí. Així sonen els Montesco, que avui pujaran a la caravana, però avui volem també recordar. De juliol, he dit avui com si no ho féssim cada dia, però 8 de juliol, que recordem un dia com avui, Vallès?
Mira, 8 de juliol del 1889 es va començar a publicar el diari The Wall Street Journal, que incluïa informació sobre l'activitat bursària. Llavors, cobria principalment notícies comercials i econòmiques i va tenir molta acceptació a la societat perquè va aconseguir revolucionar el món financer. Va ser un diari, doncs, molt important.
Encara dura, no, això?
El Wall Street Journal, sí, no?
Sí, home, sí.
Sí, tant. I tant. I tal dia com avui, de 1895, va morir l'arquitecte català Josep Oriol Mestres, un arquitecte que va fer al bell mig de Barcelona el primer parc d'atraccions urbà de Catalunya.
Ah, sí?
Sí, es deia els Camps Elisis, i tenia, doncs, una gran muntanya russa de fusta que va ser, doncs, el principal centre d'oci dels barcelonins.
A Barcelona?
A Barcelona, al bell mig de Barcelona estava.
Quan eres jove, Rafa?
No ho recordo. Mm.
Doncs us recomano buscar fotografies dels Camps Elisis a Barcelona perquè són molt interessants, fotografies d'època, sí, de com hi havia, doncs, aquest parc d'atraccions al mig de la ciutat. Clar, la ciutat era molt diferent en aquell moment, eh?
Sí, ja, sí, segur.
El 1895. I tal dia com avui, però el 1967, va morir Vivien Leigh, actriu guanyadora de 2 premis Oscar, que recordem sobretot pel seu paper de Scarlett O'Hara a la pel·lícula Lo que el viento se llevó. Mm. Una gran actriu que ens va deixar, doncs, tal dia com avui. I un 8 de juliol del 1968, The Beach Boys van publicar aquesta cançó. Això són The Beach Boys amb la cançó Do It Again.
El cantant estava com una regadera, eh?
Sí.
Cantant de Beach
Molt
Boys.
Tocat per la tramuntana.
Sí, sí, ja van fer una pel·lícula.
Sobre la bogeria del cantant de Beach Boys.
Sí.
Ah, sí? Com es diu? Ai, m'interessa.
No ho sabem.
La buscarem.
La pel·lícula, eh? Vols? No el cantant.
No, el cantant. Sinó la...
Ara ho trobarem.
La pel·lícula. Però seguint amb música, si us sembla, un 8 de juliol del 1985, Tina Turner va publicar el seu tema
Ara.
We Don't Need Another Hero, de la banda sonora de Mad Max 3. Looking for some
Meravellosa aquella tarda, eh?
És que mola moltíssim.
Sempre, meravellosa. Sempre meravellosa.
Per cert...
Sí, endavant.
No,
sí,
tira, tira, tira.
No, no, jo tinc jo, que el videoclip d'aquesta cançó, que és de la banda sonora de Mad Max 3, és molt guai, perquè ja va ataviada com aquesta distopia que és Mad Max, no? La terra devastada del futur i els guerrers aquells i tal. Aquesta saga i original, no? Que protagonitzava Mel Gibson, si no estic equivocat. I ella va, doncs, de Cúpula del Trueno. De Cúpula del Trueno. Oh. I, de fet, crec que surt a la pel·lícula. Crec que té un petit cameo, si no recordo malament.
Ah, sí?
Jo crec que sí. Fa com una, líder. Sí, eh? Veritat? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ara que ho estic pensant, l'estic veient.
Una roba així com una mica desfeta.
Sí, clar, trencada i fora de...
Sí, sí, sí. Brian Wilson, fundador dels Beach Boys.
Sí.
Hi ha un biòpic sobre la seva vida i els seus problemes nerviosos, diguem-ho així. Love and Mercy.
Love and Mercy, eh?
Love and Mercy, que val molt la pena de recuperar-la, perquè és una meravella.
Doncs mira, no la tenia jo al cap.
Sí, jo tampoc, sí. Jo tampoc, ens l'apuntem per veure.
Quines coses feia? Tu l'has vista, la pel·li, o te'n recordes? O...
Sí, 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 sí.
Coses com...
Ja tenia certs problemes de salut mental, a sobre no va ajudar-hi res la droga i l'alcohol...
Ja, en fi. Clar, això no ajuda normalment.
Sabem com acaba
tenia
la cosa, no?
Tenia brots psicòtics...
Ja.
Sí, sí, sí. Coses molt bèsties.
No és graciós, és més bé dramàtic.
No, no, és, va ser un drama. La relació de Wilson amb els Beach Boys va acabar sent un drama.
Sí, quan has dit com una regadera, m'imaginava una persona, jo que sé, que feia coses així com
excèntriques.
Com en Dalí, no? Sí, una mica salva
Dalí. Sí, coses així, no sé.
En fi,
per acabar el tal dia com avui, un 8 de juliol del 1994 es van trobar el jaciment de la Grandolina a Tapuerca, les restes que van permetre definir l'espècie Homo antecessor, que correspon amb la setena mena d'homínids i, com totes les altres, doncs, ha format part del procés evolutiu per arribar a ser com som actualment. Una gran aportació que es va trobar el dia com avui en el jaciment de Atapuerca.
Saps molt, Vallès?
Sí, sí, sí. Sí,
sí. Saps moltíssim.
Heu anat a Atapuerca, és interessantíssim.
És interessant, és molt interessant.
I m'agradaria anar-hi. I em va encantar. Sí, hi ha una gran llista.
Quin seria l'outfit adequat per anar a Atapuerca?
Ui, una mica així Indiana Jones.
Evidentment, portaria un barret.
Avui vas bé,
el pantaló aquest...
Unes botes així una mica d'exploradora.
Unes botes d'exploradora, una ronyonera, un barret d'aquells que siga per aquí baix.
No caiguem en els tòpics, sisplau.
Una camisa.
Una camisa.
Una camisa així blanca.
Que tingués una butxaca aquí perquè has de portar el bolígraf i una llibreta petita per apuntar.
Un fuet, també.
No, això no fa falta. Ai, uns prismàtics.
Un fuet casa Tarradellas.
Uns prismàtics penjats del coll, també.
La gent que normalment em diu no caiem amb els... tòpics, recordo que un dels grans de Atapuerca va ser Eudald Carbonell, que va amb un barret d'explorador.
Sí, sí.
Per la vida.
L'altre dia vaig escoltar una entrevista que li feien...
Sí.
Però de Dr. Livingston, no? Aquests que són com una mica...
Sí, sí, tal qual.
En punta, no?
Sí.
Ah, només perquè sigui d'explorador és que ha de ser de color verd caqui. És com imprescindible.
Sí.
Si no, no és explorador.
Coronel Tapioca. Coronel Tapioca encara existeix, Coronel Tapioca?
Sí, vaja, crec que sí.
Sabeu de què parlo?
No.
Aquelles dos no ho saben.
Però... Una marca de roba.
Si la Olma no ho sap, igual no existeixen.
Clar.
Perquè m'estranya.
És una marca de roba, això?
Sí, però en plan explorador, clar.
Coronel Tapioca.
Coronel Tapioca, sí.
Tapioca no és un menjar?
Sí, és un postre.
És que sí. Escolta, això no existeix. Com a molt ho trobaràs a les vistes.
No hi havia només roba, eh?
Sabates,
ja,
no?
Veig. Sí, hi havia un...
Exacte. Ah, són aquestes? Aquestes van posar molt de moda.
Sí,
però què dius? Això són Timberland de tota la vida.
Clar, però us devien copiar el model de Coronel Tapioca.
Sí, probablement.
Probablement.
Jo desconec.
T'he de dir que m'agrada el nom de la marca, eh? Coronel Tapioca.
Vull sí, dir. Sí. Que és
les
catalana.
Les originals d'aquestes que ensenyaves són Panamà.
Ah,
després d'aquí...
És veritat, sí.
Sí que existeix, Coronel Tapioca, i el logo és un explorador...
Ai, sí, brutal, el logo, eh?
Que té un bigoti, una mica de...
Que divertidot, tu.
De barba mal afaitada.
Escolta, si em deixes, Judit, complementar una mica i recordar cosetes, avui 8 de juliol també hem de lamentar la mort del periodista Enric Sopena.
Sí.
Que ens deixava ahir.
Això és d'ahir, sí.
Això és d'ahir. I avui, 8 de juliol, si anem cap al Teatre Grec de Barcelona, cap allà a les 10 de la nit, em fa una emoció terrible, perquè sonarà cançons com aquestes. Això ja està, sembla... Pau Vallvé, que avui actuarà al Teatre Grec de Barcelona. I aniràs Vallès o no?
No.
No?
No hi ha entrades, no hi ha entrades.
Em sembla que sí que n'hi aniràs.
Sí? Hi ha entrades?
Em sembla que sí que hi ha entrades.
Oh. Ai, mira la Vallès com li brien els ulls ara, de sobte.
Ai, Vallvé.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Un commissaire!
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais, bon mot.
Aquest que feia per sota les veus de Parole no seria Pino d'Anjo.
No, és Alain Delon, ja t'ho dic més d'un cop. Però té aquest to, no?, de to greu total.
Sí, sí, sí. La gent parla.
La gent parla i escriu, en aquest cas.
No.
Sí, home!
Ha tornat.
Un altre cop.
Et dic una cosa, Mariano Rajoy s'ha superat.
No, home, no.
S'ha superat.
Ha tornat.
Jo us he portat un... És que no sé per on tallar els paràgrafs. Un paràgraf llarguíssim que us he portat.
Vinga, va.
Perquè és tan meravellós, però és que tot l'article és... genialitat, rere genialitat, us recomano que el llegiu perquè és que us enamorareu. Demà us portaré la segona part, que ja la tinc pensada.
Girova per
tu,
això.
I dimecres te'n tindrem un de nou, perquè serà el post Espanya-França de l'Eurocopa. Llavors, després de la victòria d'Espanya contra Alemanya, Rajoy torna amb aquesta autèntica obra mestra. Treu-me la música de fons, Jordi. Continuamos en l'Eurocopa. Hemos ganado a los alemanes. En consecuencia, somos semifinalistas. Los teutones se van. ¿Quién lo iba a decir? Yo, desde luego, siempre lo tuve muy claro. Las personas negativas, los cenizos, no disfrutan nunca. Si ganamos, no están contentos porque no acertaron en sus pronósticos. Y si perdemos, tampoco, porque les disgusta la derrota, aunque ellos la habían pronosticado. Así que ya saben, hay que ser positivo y optimista. Si a alguien le parece mal, ¿qué le vamos a hacer? Com deia Lelutier.
Analicem la frase.
Los teutones. Què us sembla aquesta expressió per...
Teutones,
teutones, eh?
Teutones, eh? Teutones. Per me la pots definir, aquesta paraula?
Teutones, perquè... teutones, una manera de dir els alemanys.
D'acord. Ratataps, els hi podrien dir. Ratataps.
Los teutones se van. Continuemos en la Eurocopa, hemos ganado a los alemanes. Abans de la opinió, el senyor Rajoy ens dona la informació. Senyores, hemos ganado, continuamos y continúan mis artículos impagables. Això és fantàstic. Ell va posant obvietats. Continuamos en la Eurocopa, hemos ganado a los alemanes. En conseqüència, somos semifinalistas. Clar, és que s'ha de deixar clar, Joan i companyes. Continuamos, hemos ganado, somos semifinalistas. Tu deies fer un ermida l'altre dia, no? Repetir moltes sí. coses, no? De manera... Dir-li el mateix de manera diferent, doncs un altre cop. Podes dir-li un Rajoy perquè això és un autèntic festival. ¿Quién lo iba a decir? Yo, desde luego, siempre lo tuve muy claro. Aquí és una mica una petita incongruència que ens regala Rajoy, eh? ¿Quién lo iba a decir? Sembla que parla d'una fita com molt complicada, no? Guanyar a Alemanya, però després es despenja amb ell, que ell sempre ho ha tingut molt clar. La veritat és que no ho entenc, però vaja. I ara ve una sentència que gairebé és un haiku. Las personas negativas, los cenizos, no disfrutan nunca.
Ratataps.
Ho heu agafat? Las personas negativas, los cenizos... No disfruten nunca.
M'agrada allò de los cenizos.
Los cenizos, quina afirmació. Però el paio t'ho desenvolupa, eh? O sigui, aquest és el concepte, però hi ha un desenvolupament. Si ganamos no están contentos porque no acertaron en sus pronósticos. Clar, si tu vas per la vida dient es que perderemos, es que Alemania, es que son los anfitriones, es que no tenemos nada que hacer...
Clar.
Doncs llavors, si guanyem, diuen... No estic content perquè jo havia dit que perdrien i no han perdut, val? I si perdemos, tampoco, porque les disgusta la derrota, aunque ellos la habían pronosticado. És que és pura lògica, no? Que... És que s'ha d'afegir molt poca cosa aquí.
És que ment privilegiada, eh?
No, i tu està donant, Rajoy, tu està mastegant.
Sí, sí.
Perquè tu no hagis de pensar mal, ja pensa ell per tu, val? Moraleja, Así que ya saben, hay que ser positivo y optimista. Si a alguien le parece mal, ¿qué le vamos a hacer? O sea, ¿sou optimistas vosaltres o no? Sí, ¿o sou cenizos?
Optimistes.
Giró.
Jo soc força realista. Abans era més optimista, però a vegades diem-ne que...
Ja, aquestes alçades de la teva vida, no?
Després de molts pals que t'emportes, deixes de ser-ho tant. Llavors, ara som realistes.
Tu et definiries com a optimista o com a cenizo, Joan, en principi?
Jo cenizo, vaig néixer cenizo.
Doncs que sàpigues que segons Rajoy no estaràs nunca contento. Jo només t'ho dic per si pots fer alguna cosa.
Ja i... es pot dir, oi? Estem a finals de temporada.
No ho sé.
Mira, mil que diguis Rajoy. Si m'explico, doncs no canviarà l'ordre mundial.
Fas molt malament perquè diu coses molt sàpigues.
És un filòsof.
Perdona que
et digui,
no menyspreis Rajoy d'aquesta manera perquè sap moltíssim.
Sí, sí,
i té
sí,
una
sí.
columna al Debate i diu coses meravelloses. Si a algú li parece mal... Mira,
ha tret ja les seves memòries o no?
No ho sé, però...
No estàs escrivint en Rafa.
El dia que les tregui, jo seré el primer en llegir-les per, vamos, fil per randa.
Crec que s'equivocarà la primera frase del...
I a més es refereix a tu. Mira, acaba dient, si a alguien le parece mal, ¿qué le vamos a hacer?
Exacte. ¿Qué le vamos a hacer, eh?
¿Qué le vamos a hacer?
Gran pensador.
Mm. ¿Qué le vamos a hacer, Jordi?
Si te caballo viene de bonanza...
Una, no, en té dos. Mariano Rajoy, Una España Mejor i Mariano Rajoy, Política para Adultos.
Però, perdona.
Wow.
És el llibre que mai li van regalar. Digue'm.
Però s'ha escrit ell o són d'altre que...
No, són d'ell.
Són d'ell?
Sí, sí, sí.
Ah. A veure, escrit ell entre cometes,
Què estàs, com... estàs insinuant?
Com en Rosa Quintana, vols dir?
Què estàs dient? És molt greu, eh?
Tens proves,
això?
No tinc cap mena de prova. Doncs... Per tant... Em callo.
Millor. Respecte a la gent gran.
Giró, va, la girocleta d'avui, què fem?
Doncs unes setmanes us explicava que una trentena d'alumnes complirien la promesa del professor republicà Antoni Benages de portar els nens a Banyuelos de Boreva, a Burgos, a veure el mar per primera vegada. El destí en aquell moment era Mont-roig del Camp, el poble natal del professor, però no va ser possible perquè el van assassinar a principis de la Guerra Civil Espanyola. Doncs 88 anys després, la seva promesa s'ha fet realitat, i és que una trentena de nens i nenes de Granada i Madrid, criatures entre 8 i 13 anys que venen de zones molt, molt desafavorides, com per exemple l'assentament de la Canyada Real, Madrid, i el districte nord de Granada, han viatjat fins a Mont-roig del Camp, fins al lloc on volia el professor Benages, per veure el mar. Alguns d'ells no havien vist mai el mar abans, mai. D'altres sí, però no havien fet mai unes vacances a la platja. De fet, per molts ha estat el viatge més llarg que han fet fins ara. Aquest cap de setmana ens ha deixat unes imatges precioses. Us recomano moltíssim recuperar-les, perquè el que veureu és una trentena d'alumnes, de nens i de nenes, banyant-se al mar de Mont-roig, saltant, esquitxant aigua... O sigui, se'ls veia molt feliços. I aquest bany a la platja de Mont-roig culmina un viatge de tota una setmana. Han passat per Burgos, per La Rioja i per Aragó, i avui, dilluns, acaba el seu viatge i comença, ara sí, la tornada cap a casa seva després de veure el mar per alguns per primera vegada. Com ha estat possible això? Doncs ha estat possible gràcies a l'associació Escola Benages i les entitats Associació Tabadol i Associació d'Educadores Maria de Borja. La setmana passada parlàvem amb un dels membres i, de fet, l'ideòleg d'aquesta idea de portar els nens a la platja, que formava part de l'associació Escola Benages. I la veritat és que tenia moltíssimes ganes de saber com havia anat el viatge. Han estat una setmana doncs, passant per diverses localitats i finalment sí que han arribat a Mont-roig del Camp, on han vist el mar. I s'ha, podríem dir d'alguna manera, tancat un cicle, perquè suposo, i ho comentàvem, que molts hem vist la pel·lícula El mestre que va prometre el mar, i en aquest cas els nens i nenes de Banyuelos no havien vist mai el mar i se'l van haver d'imaginar i descriure'l. I a la pel·lícula es pot veure com d'aquesta imaginació de com els nens s'imaginaven el mar en va sortir un resultat que va ser un quadern que es deia, i això és real, és verídic, El mar, visión de unos niños que nunca lo han visto. Llavors, aquell mateix estiu els alumnes havien de veure el mar, però el 19 de juliol, mentre el mestre Benaja es preparava el viatge, va ser executat, la promesa va quedar suspesa a l'aire, fins ara, fins aquest cap de setmana que s'ha complert, s'ha fet realitat, i nosaltres avui que tindrem el plaer, l'honor i el privilegi, diria, de poder parlar amb un dels alumnes que ha viatjat, un dels 30 alumnes que ha anat fins a Mont-roig del Camp, que és un dels que no ha vist mai el mar. Era la primera vegada que veia el mar i que tocava l'aigua del mar. Llavors serà molt bonic escoltar com què ha sentit, com se l'imaginava ell, el mar, abans de veure'l, com l'explicarà a partir d'ara. Tenim moltes ganes de poder parlar amb aquest alumne i serà a quarts de dues.
I quina l'edat l'has dit, aquesta gent?
Són nens entre 8 i 13 anys.
8 i 13 anys, sí. Exactament, no?
Sí, sí.
Que bonic.
Més llestos que servidor, que quan va veure la neu per primera vegada va cridar allò de «Mama, és blanca».
Bueno, clar. No vas dir cap mentida,
no,
Joan?
No, equivocat no anava.
No, no, evidentment.
Sí, sí, sí.
És una història molt guapa, la veritat.
És maquíssim.
Ara està donant... està traient fum a les xarxes socials.
Sí, sí.
Les imatges, els vídeos dels nens banyant-se a l'aigua. Nosaltres en vam parlar fa una setmana.
Molt bé.
Sempre avançats a tots, eh?
Sí, home.
És així.
Ah, és així.
Viatgem?
Viatgem.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vallès, on anem avui?
Mireu, avui anem a Suècia perquè el govern suec ha aprovat una llei que permet als avis gaudir d'un permís retribuït per tenir cura dels nets.
Ui. Molt a favor, eh? Molt a favor, de
sí.
Debò.
Sí, sí, sí. A partir d'ara, doncs, els avis, diguem-ne, que podran cuidar dels seus nets amb aquest permís i amb una retribució econòmica. Mm. Hem de posar una mica en context perquè Suècia sempre ha sigut un país que s'ha avançat molt, doncs, en les prestacions per tenir cura dels infants. De fet, la sèrie, no sé si l'heu vist, Això no és Suècia.
Me'l vaig trobar aquest cap de setmana, els protagonistes.
En sèrie? Home. Els vas saludar?
Clar.
No els volia molestar, els vaig veure i vaig... No vaig fer cap foto, vaig estar a punt, però no ho facis. Són parella a la vida real, els
sí,
dos protagonistes.
Sí, sí, i tenen no fills, també. Sí.
No vas posar per mig?
És cosina tercera o quarta meva, l'Aina. Aina Clotet. No és conya.
Aina Clotet. És cosina tercera, eh?
Sí, rotllo, els avis eren cosins segons.
Hem d'aconseguir aquest contacte.
Una mica de sang comuna hi ha. El que passa que, evidentment, no sabem una de l'altra ni no sé si la sabrem.
Però, Alma, com és possible que de cada cosa que comentem tu tinguis una cosa teva personal?
Jo què sé, parla amb la meva família.
Però te n'adones que és molt sorprenent?
Sí.
Que cada dia dius... No, és que jo els conec, no, és que a mi m'ha passat...
Però jo quan ho dic els coneixo de veritat, eh?
Home, ja, no ho poso en dubte, eh?
A veure, hi ha gent que diu que coneix algú i potser l'ha saludat un cop a la vida. Jo et dic que és família molt llunyana i que no en tenim ni idea una de l'altra. Això és una realitat.
Val.
Molt fort. Bueno,
tornem cap als avis.
Sí, això no és Suècia. Els avis, això no és Suècia, és la sèrie de TV, de 3CAT, no? Que doncs, agafa una mica doncs, aquesta
ara
idea.
Ara s'ha de dir 3CAT.
No? 3CAT, TV3, el que sigui. No, que agafa una mica doncs, aquesta idea de Suècia com un país doncs, molt avançat, en les prestacions doncs, per cura dels infants, en fi, tota aquesta idea de Suècia. Doncs, efectivament, Suècia un altre cop doncs, s'ha tornat a avançar en aquest sentit.
Efectivament.
I doncs, ha tret aquesta nova llei, aquest permís per a avis. Hem de pensar que fa 50 anys, el 1974, va ser el primer país a ampliar el permís de naixement d'un fill als pares, a més de les mares, sí. I ara amplia doncs, aquesta prestació als avis. Fins ara només era exclusiu doncs, a progenitors o cuidadors principals.
Però això, perdó, era el 1974?
El 74, i aquí a Espanya el 2021.
Sí,
el
2021... Imagina't.
Sí, sí. Bastant més tard. Sí. En fi, la prestació ha entrat en vigor, doncs, la setmana passada va entrar en vigor i permet, doncs, a la parella de progenitors del nadó transferir fins a 45 dies del seu permís de natalitat als avis. Una transferència que, en el cas d'un pare o una mare monoparentals, es pot allargar 90 dies durant el primer any de vida del nadó.
Ja, però també et dic que... Bueno, una cosa que jo no entenc és que siguin dies que transfereixes. És a dir, per què no els tenen directament i ja està? És que no...
No, jo això tampoc és el que no entenc, perquè em pensava que realment hi havia com un nou permís. No cal, els transferissis.
No, no, s'han de transferir.
A més, perdona, quin pare li transfereix a un avi?
Home, suposo que depèn de la situació familiar, de la situació...
Però en principi, si tot és una cosa natural...
Els avis estan jubilats.
Normal. No crec que ningú pare vulgui anar a treballar i deixar... Mm. No?
Entenc que és per situacions doncs, més complexes ja, sí, en aquest sentit.
Segurament n'hi ha una casuística, però... Mm. O sigui, sí, molt guai. La idea, el titular és guai...
Però després
quan
no t'agrada tant, eh?
No m'agrada tant.
Ai.
No, no el veig tan fi.
De fet, el desembre ja van aprovar al Parlament doncs, tirar endavant aquesta llei perquè els pares poguessin transferir part de la seva prestació parental a altres persones, als familiars més pròxims, sí. I en general doncs, les persones, hem de pensar que les persones que viuen i treballen a Suècia doncs, tenen dret a gaudir del permís parental remunerat en el cas dels avis que cuiden el net, no han d'estar laboralment en actiu per cobrar el subsidi. D'acord? Llavors, no cal que... O sigui, poden ser avis jubilats
sí.
que cobrin igualment aquest subsidi.
Tenen el plus aquest.
Ah, exacte, exactament. Ah. Llavors, una persona jubilada també, el que dèiem, es pot acollir a aquest permís parental i el subsidi es calcularà segons els seus ingressos. Com funciona una mica el permís parental a Suècia? Perquè ens fem una mica la idea en comparació aquí a Espanya. Sí. Els pares suecs tenen dret a una excedència pel naixement d'uns 16 mesos.
16?
Sí, 16 mesos, sí, ah, sí.
Aquí sí que estic a favor.
Aquí hi ha bastanta diferència, perquè a Espanya em sembla que ara estem a 16 setmanes.
16 en 4 mesos.
Sí, 4 mesos, doncs els pares suecs tenen 16 mesos, els primers 390...
Et dic una cosa, des que va néixer en 10 anys, que jo no sé quan s'han fet les reformes,
Sí.
Però s'ha avançat prou, perquè jo quan va néixer la meva filla petita, que farà 11 anys ara d'aquí, la setmana que ve, era un mes, O sigui, els pares teníem un mes.
Un mes només,
Sí, si no recordo malament, era un mes. O sigui, que d'un mes a quatre...
I ara quatre.
No està... Bueno, les mares més, I tal. Però els pares tenim la diferenciació. En fi, ara no, ara són 4 mesos pels dos.
Ara són 4 mesos pels dos, sí. No se sap si, en teoria, doncs s'anirà allargant. Vull dir, ja. Hi ha propostes sobre la taula, es veurà a veure com evoluciona.
Té tota la lògica. 16 mesos a l'altre, a Suècia, no?
16 mesos,
16
sí.
16 mesos.
Que això és 2 anys. No, un any i un any i mig.
Un any i mig.
Un any i mig, sí, quasi gairebé un any
i mig. Un any i 4 mesos, per ser curosos.
Sí. Llavors, a Suècia, com funciona? Fins que el fill té 8 anys poden fer una jornada laboral reduïda, mentre que els funcionaris públics poden fer reducció de jornada fins als 12 anys. 12 anys. Llavors, el que dèiem de l'excedència dels 16 mesos, els primers 390 dies cobren un subsidi en funció dels seus ingressos i pels 90 dies restants reben una quantitat fixa de 180 corones, que són uns 16 euros diaris.
16 euros diaris?
Sí. Home, està bé, això per als mesos, els 90 dies restants després d'haver passat doncs, aquest any i pico. En fi, així funciona el permís parental a Suècia. Ara s'augmenta doncs, aquesta llei i es podran cedir doncs, aquests dies, es podran transferir als avis o a familiars doncs, pròxims. Veurem a veure...
Clar, ara que ho expliques, no és el mateix a dir 45 dies té 16 mesos, m'explico, que hi ha molts dies ahí.
Clar.
És diferent.
Clar, són molts dies, per això, sí.
En el cas d'Espanya em semblaria fort que un pare digués no, pues jo estaré només 3 mesos i l'altre ja que es quedi amb el meu pare.
Clar, si tenia en compte que són 16 mesos...
Llavors és diferent.
Que té més sentit, sí.
Exacte.
Sí.
Bueno, interessant.
Sí, molt interessant. A veure...
Absolutament.
Molt interessant i molt interessant també doncs, veure-ho en comparació amb com funciona aquí a Espanya, la veritat.
Sempre els països del nord avançats, amb,
sí.
amb tot això. Noruega també té... Mira, abans dèiem Noruega. Doncs bé, Noruega també té...
Sí, aquestes
polítiques.
Les polítiques.
Per infants i famílies.
Sí.
En fi, si tenim famílies, el millor és anar de compres un dilluns. No?
Aquesta hora que ja han obert i ho tenen tot ben endreçadet, sempre ho tenen endreçadet.
Sempre.
Sempre ho tenen endreçadet. Però, clar, el dilluns a primera hora igual una miqueta més, perquè pot ser dels primers en entrar a Cap Bravo. Thank you.
Vinga, va, que anem de compres a Cap Bravo, on hi ha... On hi ha?
On hi ha?
La gent gran de poble. On hi ha el bo i millor de Catalunya?
Iran, perquè Cap Bravo, deixem-me que us recordi, amics oients, és la companyia de supermercats de referència a Catalunya, 65 anys d'història, Joan. 65 anys d'història.
Quina barbaritat.
No podem dir ningú, eh?
I no es jubilen,
aquí.
Eh?
No, home, no, que s'han de jubilar. Ara estan en el millor moment, en la cresta de la ola. 65 anys d'història, primer supermercat 100% català, que Bravo representa, supermercat urbà de barri, sempre diem, eh? aquesta doble vessant urbà de barri. Què vol dir? Que està a prop teu, que el trobes molt a prop teu. Pots trobar Cap Bravos a lo bèstia, eh? Uh-huh. Cap Bravos de superfícies enormes, però normalment és que tu te'l trobes pel teu barri, a prop del teu barri, fent una passejada per un barri que no és el teu, perquè dius, ai, jo és que necessitaria, ai, és que em ve de gust, i trobaràs tot el que necessitis.
Jo que dèiem sempre, sostenibilitat, home, i comerç...
De proximitat.
De proximitat, doncs bé, ja ho tenim aquí.
Perquè són catalans i volen doncs estar per Catalunya. Per Catalunya, saps què vull dir? Llavors ells diuen...
Per això miren la pela.
Home, i tant, i podrien dir, no, jo porto les taronges de no sé on, i porto...
No,
van aquí, ben a prop, quilòmetre zero, perquè són catalans. A més, este prestacions amb un dels assortiments de productes més ampli del mercat per metre quadrat. Què vols dir trobar?
Això és una barbaritat.
Això és, sobrepassa els nivells d'enteniment de la raó humana. Tu què voldries trobar a aquestes hores a un Cap Bravo?
Un cappuccino enllumnat de Starbucks, que el venen.
Uau.
Home, és que això és fàcil.
Venen,
no ho has posat complicat. Això entres i abans el que treballa a Cap Bravo, t'ha llegit la ment, t'ha mirat els ulls.
Ja
ho
té.
Aquesta dona té, vol un...
Necessita cafè.
Un cafè cappuccino, a més.
Que alguna cosa fins i tot de Coronel Tapioca?
Home, Tapioca.
Però t'ho trobes.
Tapioca segur, perquè és un postre, com deia la Giró. Tu què vols, aquestes hores? Què
ui, demanaria? Jo, mira...
No, perdona que t'ho digui, perdó, eh?
A veure.
Tapioca.
Tapioca.
A veure, que és un postre, ja t'ho dic.
Que no.
Un sabor.
És un midó extret dels tubercles a la planta de la mandioca, una espècie... Sembla un gengibre, val?, perquè ens entenguem. I a banda és una mena de pasta japonesa. La ratatalp. O sigui, a mi no m'enganyis. I tampoc enganyis els ulls.
Però tapioca... A mi em sap.
És almidón de mandioca elaborado a partir de la raíz. La tapioca és el almidón de la mandioca elaborado a partir de la raíz de la yuca.
No, no
de la yuca, exacte.
Que et posis agressiva.
Postre. I també és algú de Japó, una pasta japonesa, crec.
Jo estava pensant tota l'estona. És que a mi tapioca em sona a uns colors... No, que era carioca.
Ah, carioca.
Allò era carioca.
Carioca.
Mira, quan busques tapioca, posa la tapioca...
Colors de cera, colors de cera.
Exacte.
La tapioca engorda.
Ah, engorda.
Està indicada en dietes per engordar de manera ràpida.
Ah, mira.
I tu dient que és una postre.
És un postre.
¿Qué tanto engorda la tapioca?
Bueno, val, ja està.
¿Qué tanto, eh?
¿Qué tanto?
Uau.
En quina Wikipedia ho estàs mirant,
no,
això?
Hi ha preguntes a Google que... Exacte.
No, ¿y qué contradicciones tiene la tapioca? No és gaire igual,
contradicciones, eh? Vale,
¿qué és mejor, la tapioca o el pan? La tapioca és més saludable que el pan.
Ah, mira.
Doncs vinga, tots a comprar tapioca.
Estan dolenta, no deu ser.
És com la iuca.
Hi ha tapioca a Cap Bravo, segur que sí, no?
Segur que sí.
Que no cal ni que ho diguis. Clar. Mira, després quan demani el pa de l'esmorzar, diré, posa-me-la en lloc de pa o tapioca.
Tapioca.
A veure quina cara em foten.
Entre tapioca.
Aquí a l'assador de Lugo, igual em fan fora. Saps què vull dir? Bueno.
Pot ser.
Tu què demanaries? Aquestes hores què?
Jo, mira, una mica de fuet, un pa i un tomàquet, i em faria un entrapa així ben bo.
Sí?
Ui, també podries fer un biquini amb el que t'has demanat, que envies el fuet per formatge i pernil i gai d'indi.
M'has dit una mica de fuet, oi?
I orenga. Tens ballers? Tens ballers. Tens fuet?
Ai, Rafa, que el cervell et...
En Joan porta un entrepà de fuet, efectivament.
Ah,
és que són els millors, els entrepans de fuet, i més per començar un dilluns.
Vols dir?
Sí. I tant. Entrepà... Oh, quin fuet.
Ara escoltareu el mos.
A veure...
No s'escolta perquè està, perquè és el pa o la tapioca.
No, perquè el pa no és de Cap Bravo.
No és cruixent.
aigualit. No s'enganyin, senyors.
La tapioca no és cruixent.
La tapioca de l'entrepà de fuet és cruixent. Bueno, és igual. Cap Bravo aposta per la diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat, ja us ho dèiem, perquè aquests productes són sempre catalans, i els productes frescos, l'estalvi personalitzat, què dir-vos? Les famílies, amics sempre. Oients... Les famílies de nombroses de Catalunya el van triar com el supermercat favorit d'aquestes famílies.
És que, a més, si ets soci varietat... del Club Cap Bravo...
No, és que...
És una passada.
És que pràcticament et tornen diners per comprar. La varietat i la innovació. 3.000 supermercats.
És l'únic supermercat que entres amb tants diners i surts amb més.
Amb més encara. Què ha passat aquí? Si surto amb el carro de la compra ple... Jo venia amb 100 euros i surto amb 150. No ho entenc mal. Cap Bravo, amics oients. 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya.
Va. Són què?
Són legión. Botigues de nova generació, millor preparades.
Però és que no m'escolto.
No t'escoltes? Doncs la resta del món té més compte.
Uf. Era per pujar els ànims, home. Una mica d'alegria.
Perdó.
Què ha dit?
Al carretero li sagnen les orelles ara mateix.
De carretero, que el dicava avui m'has tornat pobre.
S'ha quedat sort.
Ah.
Ha despertat mitja Catalunya, no el carretero.
En
no,
carretero amb el seu esternut.
No.
Salut.
Ai.
I a més, ja sabeu que Bravo us regala cada setmana una magnífica cistella. La cistella d'aquesta setmana, deixem-me que us recorde, són, atenció... els productes per l'estiu.
Home.
Ja sabem que tenim els productes per l'estiu tots
una
allà.
Una cadira per asseure's a la platja, una tovallola...
Sí, això ho has de posar tu, però la cistella sí que te la donen.
Ah, genial. Per cert, va molt bé aquella cistella per anar a la platja i al mercat.
Home, i
també.
I tant.
Va fantàsticament bé, i tant. És que
tu
no
ets de mercat?
Jo, evidentment, compra de barri. Jo al mercat d'Hostafrancs em conec a tothom. Tots
I
els
si
botigues
no...
Mare... me diuen, senyora Giró! I jo, hola.
Senyora,
Doña... Senyoreta.
Ja, ja. Diuen, doña Rogelia.
No.
Ja tardava en sortir.
No. Senyoreta Giró.
Senyorita. Sí. Com sí. Si fos el...
I quan no hi és al mercat, a Cap Bravo, no?
Sí, és que sol ser més Cap Bravo que mercat.
Perdona, Cap Bravo i mercat de barri, és que pràcticament...
És que, perdoneu, però és que Cap Bravo és un súper mercat.
Voldria aplaudir-la, però no em surt. Ajudeu-me, companys. Ajudeu-me.
Bravo, bravo. Olma.
No, jo el que voldria és que la gent hagués vist la cara de satisfacció.
Sí, exacte.
Que ha posat de fer...
Era com un... M'ha sortit molt bé.
De dir, ara esteu flipant, amb la bona que soc, amb aquest joc de paraules que ningú mai a la història supermercat s'ha imaginat.
En definitiva, què porta la cistella Cap Bravo d'aquesta setmana, Rafael?
Productes d'estiu. Avui, atenció, tenim una pregunta per jugar amb els nostres... Amb els nostres oients, com sempre, us recordo el número de telèfon per jugar, 663-99-30-62. Avui és el Dia Mundial de les Al·lèrgies.
Xenxo, es deia. Xenxo, es deia.
No,
el nen.
No.
El nen no era el Xenxo?
Xenxo. Xenxo és el de... el de la gran
família.
Has confós dos clàssics del cinema i el...
Xenxo, ven per acá!
Xenxo, però bueno, Xenxo.
Jo encara no entenc per què està sonant aquesta melodia.
És mèdico de família.
Ai, per això allò de les al·lèrgies. Sí, has grans, fet aquesta
relació. Està perfectament relacionat.
Un dels grans clàssics.
O sigui, no veig quina dubte tens. O sigui, estic parlant
jo pensava que posaries
els ternuts. No l'havies vist mai, Mèdico de Família?
No, és que no sé, encara... Doncs el que no es queda mica... clar, que soc del 99.
Ets una mica carne de canyón, de Mèdico de Família, tu.
Has vist Regreso al Futuro?
No, estic mirant Nissaga de Poder, ja ho sabeu.
Està mirant Nissaga de Poder, digue'm que no és carne de canyón de Mèdico de Família. Ah.
De moment, començo per Nissaga.
Mèdico de Família, no, ja, disfruta Nissaga de Poder.
Ara potser d'aquí 10 anys l'acabo,
Mírala tranquil·lament. Pren-te el teu temps. Quan acabis, a Netflix, si no l'han tret.
A Netflix hi ha Mèdico de Família.
Tota sencera.
No m'ho puc creure.
Sí.
M'ho dius de veritat?
De veritat. La pots veure. Sí. Ja m'he posat algun capítol.
Estic emocionat.
Home, és que és molt guai. És la sèrie que Emilio Aragón es va inventar. Emilio Aragón ha fet tota la vida. Emilio Aragón, Miliquito, fill de, Miliqui, però els pallassos de la tele. Es va desmarcar dels pallassos de la tele i es va convertir en una bèstia televisiva que va començar fent humor va continuar sent un showman, va passar a ser músic, després va ser productor...
Va dirigir la comèdia, poca broma.
Va dirigir La Sexta, es va inventar La Sexta, pràcticament, com a televisió, i abans de tot això, a Telecinco, es va inventar aquesta sèrie, Mèdico de Família. Una sèrie que era pur entreteniment familiar blanc.
Compte que Eva Cervera l'està tornant a veure, Mèdico de Família.
Ah, a Netflix, veritat, Eva.
És que mira que hi hagi un friki, eh?
Escolta, no, però que és una sèrie... És
friki, Eva Cervera.
Sí,
i aquí la gràcia, t'explicaré la gràcia de Mèdico de Família, ara parlarem d'al·lèrgies i farem la pregunta a Cabra. Mira, que arriba...
Pató, Eva,
no sé,
eh?
No t'enfadis. Arriba Matosses.
Ara pujo dalt.
Doncs dic una cosa. Mèdico de Família, la gràcia és que ell, l'Emilio Aragón,
sí,
era un pare de família, jo no sé si tenia dos o tres fills, no recordo. Crec que tenia dos fills només, eh? Vale. I vivia amb el seu pare,
sí,
i era viudo. Acabava de morir la seva dona, que no la veiem en tota la sèrie. Comença la sèrie i està mort allà, ara mort. Llavors té una cunyada, la germana de la seva dona...
Jo ja m'he perdut amb el pare de família que té una cunyada... La cunyada, perdó.
La cunyada és Lídia Bosch, guapíssima.
No, la cunyada és la cunyada del pare de família o la cunyada dels avis, dels nens, del pare de la família?
No, la cunyada de l'Aragón.
Estàs complicant tu sola.
Sí, la cunyada de l'avi o la cunyada del pare?
Perdoneu que tinc ara mateix...
Algú pot fer bé l'organigrama?
Tinc ara mateix... batalla dialèctica que m'agradarà entrar-hi. Perquè Eva Cervera ha dit que està tornant a veure Mèdico de Família.
Sí.
Llavors, ha contestat el Magiró a través de la ràdio, que això és una mica friqui.
A mi també m'ha enviat un missatge.
I Eva Cervera ha contestat, ho diu la que està veient Nissaga de Poder.
Exacte.
A mi m'ha dit el mateix, eh? Però ha posat un ja, amb exclamació.
Per destensar.
Sí, Eva, un petó.
Sí, sí, sí.
A veure, em pots explicar... ara m'he perdut.
Escolta un moment, para.
És un metge de família, punt.
Ell és metge.
I viu amb el seu avi a casa? I els
no, viu amb el seu pare i els nens.
El pare és l'avi dels nens.
I ha perdut a la seva dona, i la germana de la seva dona li fa com un recolzament familiar.
Val, amb el pare de família, ara t'has explicat, Rafa, home.
Exactament igual que abans.
No tan bé.
Bueno, total, que la gràcia de la sèrie... Jo no sé si té quantes temporades té, però igual té 3 o 4 o 5, no sé.
A mi se'm va fer molt llarga. Després són sèries que et diuen, no, en té una, saps?
Pot ser, eh? Perquè són capítols llargs i tal. I aquí la gràcia és que tota l'estona jugant amb que Emilio Aragón i la cunyada Lídia Bosch... Però no arriba mai a... Saps?
Mira, aquestes coses no les entenc. A Nissaga de Poder també hi ha unes relacions amoroses entre familiars, que a mi això m'esgarrifança.
Què ha dit, Albert? No es pot dir, no? És irradiar. Ah, sí, ho pots dir.
Quantes temporades deies?
Jo he dit 4 o 5. Quantes són? 2 o 1?
9.
No!
8 temporades.
8.
I els capítols quan duren, més o menys?
9, eh?
Una hora, tranquil·lament.
Una hora cada capítol.
Sí,
home,
sí, sí.
Doncs l'Eva deu tenir molt temps lliure per tornar-se-la a mirar.
Perdona, tu la vas veure, doncs com tu veus...
No, perquè Nissaga de Poder dura 20 minutets, 28.
Bueno, total, que aquesta és la sintonia que he triat per parlar d'al·lèrgies, perquè avui és el Dia Mundial.
Ostres, quines voltes que fem,
De les al·lèrgies, amics oients. Al·lèrgies, ja sabeu, aquestes reaccions una mica del sistema immunològic que estan en contacte amb certes substàncies que es troben a l'ambient, pols, àcars, animals, plantes, certs aliments, picades d'insectes, alguns fàrmacs, poden provocar reaccions al·lèrgiques. I com ens demostra David Balaguer darrerament, també doncs, certes persones o certes situacions ens poden crear al·lèrgies. Per tant, la pregunta del dia és... Què no tens diagnosticat però segur que tens al·lèrgia? És a dir, ningú t'ho ha dit, no t'has fet les proves. Ningú, no tens un paper que posa ojo, cuidado, però tu saps que allò tens al·lèrgia. Jo us ho diré.
Vinga.
Okay.
El meu cunyat. És pensar en ell i ja un se'm posa la pell de diferent, saps? I crec que a certa música moderna tinc com
un... El reggaetó,
per exemple.
Reggaetó.
Que darrerament a casa se m'està imposant.
Ui!
Sí.
Ui.
A casa t'arriba ja el reggaetó?
Home, la seva filla preadolescent en deu escoltar.
M'ha arribat, que no és preadolescent, és adolescent total.
Tu pensa el que vulguis.
Els 16 anys? I per tu l'adolescència quan arriba? Els 28?
Els 18.
Ai.
Jo 16 anys encara jugava nines. Ara la gent està molt avançada.
Els 18 arriba què? Perdó.
L'adolescència diu que arriba als 18.
Els 18, eh?
Els 18.
Estic fent broma, estic fent broma per riure una estona.
Ja, ja.
Esto es humor.
Ho fas amb moltíssima estil. Fas la cara aquella de satisfacció. Escolteu una cosa, doncs, que no teniu diagnosticat però teniu al·lèrgia. Jo ja ho he dit, cunyats podien... No, però sobretot un cunyat. Des d'aquí una... Jo és que sé que no m'escolta mai, si no, no diria aquestes coses. Tot i que li podem passar, si algú ho agafa, saps? I certa música moderna.
Veies alguna al·lèrgia o no?
Sí, als quicos.
Ah, mira.
És veritat.
Totalment no, al·lèrgica.
Però no està diagnosticada, però ja sap que si pren un
sí,
quico...
Sí, no, no, és que no, no se'm poden ni acostar.
Sincerament et dic, no ho entenc.
L'olor, per desprenen aquesta cosa tan enganxosa. No, no m'agraden, no m'agraden gens.
Sí que és veritat que tenen un olor molt fort.
Sí. Si tu menges quico de l'altra punta de la sala, ho sentiràs.
No, i tant, sí.
Sentirà tothom.
Totalment.
Després